Radio Estel.
Sí, sí, esteu escoltant Depeche Mode. I és que tornen a ser notícia. Bé, sempre han estat notícia.
És que no es pot parlar sobre d'aquesta cançó.
Ai, va, doncs pues callo. Va, no tira la José una mica
no,
més,
però
va.
Però l'haurem d'aturar, eh? No, es pot parlar.
Espera. Ai, és que Carlos, no ens portis.
Mira, la gallina de piel, com deia el Gruif.
I clar, és que què fem?
És la cançó més maca de la història.
Per tu, sí?
És la cançó més maca de la història, és la cançó més ben parida de la història. Mira aquesta producció. Aquesta producció és de l'any 1990.
Del 90?
De 1990. La poses a la ràdio i sembla actual. Ah. Això té 30 anys. Ah. És que és molt gran. És que avui parlem del grup més gran de la història.
Carlos Bayona, bon dia. Perdó, eh? Bon dia.
Bon dia.
Se nota ben clar, és que entren ells i la Vallejo també. Bon dia de nou.
Bon dia, és que avui en Carlos ha vingut en moda fan, mode, Depeche Mode USA,
porta
1988. Porta la samarreta.
Porto la samarreta de la gira de Depeche Mode pels Estats Units l'any 1988.
Que llavors encara no els havies vist, però faltava molt poc.
Faltava molt poc. Jo els vaig veure per primera vegada el 93, el 91, encara no era jo d'anar molt de concerts. Però el 93.
A veure, ja, és menor d'edat.
Ja vaig clicar i ja a cada concert, sempre.
Tu te recordes, perdona, Olga, eh? Tu te recordes del primer
bueno, vull
concert?
Dir que jo puc parlar en propietat. Normalment vinc aquí i faig una mica del cunyau, no? I parles de coses de...
Bueno,
que
sí.
No? Però aquí, avui...
Coneixement avui, de causa.
Jo vaig ser president del club de fans de Depeche Mode de Barcelona.
Ah, sí?
A mi, mira, s'està rient. Jo també.
Ho sabia.
Jo a mitjans dels 90 era el president del club de fans de Depeche Mode de Barcelona.
Per tant, ets fan.
Soc molt fan.
I us heu trobat?
Soc molt fan. Sí, però això ho deixem pel final, no?
Ah, però està bé,
sí,
això.
Jo vaig complir el meu somni, però jo vaig complir un somni de Depeche Mode, també. I això ho explicarem
tu,
al final.
Tu a ells.
Jo a ells. Jo vaig complir un somni amb ells.
Ja ho tens tot fet.
Ja, morir tranquil, directament.
I escolta, curiositat, Carlos, ara arribarem a aquest punt, al Bayona contra la Bajona, que sempre ho fas, que ens ajudes a passar aquesta Bajona, i més aquest dilluns, venint del que va passar ahir. Per cert, el primer concert...
Què
no
va passar?
Res.
Si sabem que avui vens a parlar de Depeche Mode per no parlar...
Sí, d'una altra cosa.
D'altres coses.
És que ara no en parlarem.
Amb una pilota.
Tu te'n recordes el primer concert que vas anar? Però de la teva vida?
Sí.
Quin?
Sí, mira, el meu primer concert de la meva vida va ser Madonna a l'Estadi Olímpic.
Uala, que l'inici.
L'any, però clar, era un concert que anava amb les meves germanes grans i amb el meu germà Bassó, i va ser, bueno, vaig començar a lo grande, no? No es podia començar. A més, és la millor gira de Madonna de la història. I vaig començar amb aquell concert. I després, moltíssims, ja... Bueno, tinc molt d'estima també la primera vegada que vaig anar al Sant Jordi, que em sembla que va ser per veure Mecano a la gira del Descanso Dominical.
Aquest és el meu primer concert, Mecano, no a Girona, però Mecano.
Ah, vale, era Girona. Jo vaig els veure al Sant Jordi. Però...
Però parlem de Depeche Mode,
però parlem,
ara, no?
És que parlem de Depeche Mode, que jo he venit a hablar de mi libro.
De tu grupo.
I per què estem parlant de Depeche Mode? Parlem de Depeche Mode amb l'excusa de que són el primer grup que el Primavera Sound ha triat. Sabeu que el Primavera Sound estava jugant una mica si el fem a Barcelona, si marxem a Madrid, i al final han optat pel poliamor. Han decidit,
fórmula híbrida.
Han decidit estimar les dues ciutats i se'n van una setmana a Barcelona i l'altra se'n van a Madrid. I qui és el grup que hem confirmat com a primer cap de cartell per aquest Primavera Sound tan important? Depeche Mode. És que no podien trobar un grup més gran per fer-ho. Han triat Depeche Mode. Reach out.
such faith.
És que no es pot parlar sobre d'aquesta cançó, tampoc. És que tenim un problema avui. Però bueno, va, parlarem.
Va, ho farem. Parlarem.
Ho farem perquè hem de parlar. Avui tenim molta teca, molt discoteca. Avui tenim discoteca amb Depeche Mode. Qui són Depeche Mode? Perquè jo sóc molt fan. Mm-hmm. Tu has anat a veure
sí,
el concert.
Sí, jo l'he anat al Sant Jordi.
Però hi haurà molta gent jove, sobretot, que no sap qui són Depeche Mode. Pels que tenim una edat, ja no cal que ho expliquem. Però a veure, resumim una mica. En paraules de la BBC, per exemple, ells diuen que són els pares del rock electrònic. Està considerat un dels millors exponents del gènere, sent precursors de l'ús del sintetitzador i del sampler. Després tornarem a això, a l'ús del sintetitzador i del sampler. Han venut més de 120 milions de discos, convertint-se en el grup més important de música electrònica de la història. Han estat triat per la BBC també com un dels 50 millors grups de la història i un dels 10 més influents. Aquí jo diria un dels 5.
Sí?
Jo diria un dels 5. Però bueno. Fem una mica d'història,
va,
vale?
Va, sisplau, sí.
Una mica d'història.
Com va començar?
Anem a Basildon. Any 1977, 78, 79, hi ha tres amics, el Vince Clark, el Martin Gore i l'Andrew Fletcher, que es coneixen de tota la vida, i juguen a fer grups de música, no? Ara farem un grup, no? I munten un grup que es diu No Romance in China, i res, no fan res. O sigui, concert a l'escola i tal.
Perdona, després, però aquesta és pregunta de trivial, eh? El primer nom dels Depeche Mode.
El primer nom era No Romance in China. Llavors sí, anaven amb guitarres, baixos i feien les seves cançons al pati de l'escola. Després el Martin Gore va muntar en solitari un que es deia French Look, i quan arriben a tenir una edat, ja diuen, allà que l'any 1979, diuen, això ens ho prendrem una mica més en sèrio. I fan un grup que es diu Composition of Sound. Llavors sí que és veritat que comencen a fer un concert al bar del poble, ja toquen a la festa gran del col·legi, no? Però tampoc anaven enlloc. No anaven enlloc fins que un dia assajaven al local de l'església del poble. Al local de l'església del poble assajaven. I un dia, un meravellós dia, estaven assajant i al costat tenien a un nen cantant, era un nen, llavors, que estava cantant el Heroes de David Bowie, i atenció perquè després tornarem al Heroes de David Bowie. Aquest era el Dave Gahan. Dave Gahan, en aquell moment el diuen tu.
Cap aquí, fitxat.
Vine cap aquí, tu estàs cantant en algun grup? No, jo això ho faig perquè m'agrada i tal. Vine cap aquí. I fitxen el Dave Gahan, que Dave Gahan és fins a dia d'avui el cantant de Depeche Mode. I el van trobar així, fent assajant, cantant el Heroes del David Bowie. Li proposen. I després
diu que sí,
i hi ha dos canvis molt importants a la història del grup. Primer, tiren la guitarra, tiren el baix i decideixen comprar-se un sintetitzador. Per què? Perquè amb el sintetitzador era molt més fàcil compondre música i, a més, si tenies un bolo, anaves amb el sintet a sobre i no havies d'anar que sí, amb una bateria, amb la guitarra... No,
és còmode.
Era molt fàcil, però això és molt del punt de l'època.
Que pràctic.
Els que no sabien fer música es compraven un sintet, tocaven quatre tecles, feien quatre melodies i, doncs muntem un grup. I muntaven un grup, no? L'altre gran canvi és que el Dave Gahan un dia estava mirant una revista, David Gahan, llavors era el Dave, no era el gran Dave, mirava una revista i la revista es deia Depeche Mode. I diu, ostres, que xulo, no?
Ah,
que xulo,
sí?
Aquest nom.
Li va agradar.
Li va agradar el nom i li diu a la banda, mira, amb aquest nom no anem enlloc, però mira aquest. Mira aquesta revista, es diu Depeche Mode. Sí, canvien el nom i es diuen Depeche Mode. I a partir d'aquí comencen a fer un concert, un altre. Un dia talonegen a Fat Gadget, que era un tipus que ja tenia segell discogràfic, que era Mute Records, el talonegen, i estava ja Daniel Miller de la discogràfica Mute Records i els veu i diu, aquests joves no valen res, però jo he vist algú que està bé. I els va fitxar. Els va fitxar i graven el seu primer àlbum.
Va tenir vista, el típic que va saber veure el talent.
Va saber veure el talent, va saber veure... això, veritablement em va dir, no, això no va
això...
res, però jo tenen alguna cosa. I els va fitxar i comencen a gravar pel segell Mute Records. I el tercer single que graven per Mute Records és aquest. Mm. Jo, aquesta cançó de Depeche Mode...
És impossible.
Jo tenia un amic que li deia... Millorar-la. Aquesta és Los Mundos de Yuppie, de Depeche Mode.
Ah, sí?
És una cançó com molt feliç, i ara la toquen, tenen un repertori com molt seriós i tal, i de sobte toquen aquesta.
És veritat.
Ara toquen Los Mundos de Yuppie.
Sí,
però és increïble que aquesta fos la tercera.
És la tercera, i tens raó, perquè en la discografia, a mi sempre m'ha cridat l'atenció el que tu dius. Aquesta cançó, a mi... Vull dir, és de les que més m'agrada de Depeche Mode, però que trenca amb el que hi havia. Sí, tot i ser la tercera, i el que vindrà després,
ara,
Carlos.
Ara ho sabràs per què. Vale. Vale. Aquest és el primer top 10 de Depeche Mode. Va arribar a les llistes en anglesa. Va arribar al número 8. Gràcies a això, treuen el primer àlbum, i el primer àlbum aconsegueix entrar al top 10 de les llistes angleses. Era el seu àlbum de debut. Què passava? Què passava? Primer, les crítiques van ser com unes molt bones i unes més dolentes. Melody Maker, per exemple, va dir que l'àlbum estava molt bé, i Rolling Stone va dir que no. Rolling Stone no tenen ni idea. O sigui, és un dels àlbums més influents de la dècada dels 80. És que ara m'agradaria tenir aquí al costat el tipus de la Rolling Stones que deia «Esto no vale para...» «On estaves tu? Per què cobraves tu? Per això? Per dir això?» «Pues mira on està l'àlbum, mira on estàs tu ara. On estàs tu ara?» Doncs això... Sembla que m'ha tocat, eh?
Home, com a president del club de fans...
Avui és un tema sensible.
Què passa? A la gira per als Estats Units d'aquest àlbum, el seu líder, perquè llavors el líder del grup era Vince Clark. Vince Clark veu que no hi ha molta química, que són amics i tal, però que a l'hora de fer música no hi ha molta química amb la resta de la banda. I el Vince Clark li diu, mira... Jo no vull continuar amb la banda. No
em sento còmode.
No em sento còmode, no, jo amb això no... no. I què passa? Que es queden sense líder. El lletrista, el compositor, marxa. Molt amablement, el Vince Clark li diu, mira, us deixo aquest tema que havia composat, però encara estava amb vosaltres, i us ho deixo a veure si feu alguna cosa amb ell. El tema era aquest, mira. Looking from a window above, it's like a story of love. Estem parlant de la cançó més maca dels 80.
Estem
parlant de la cançó més maca dels
80. Com pot ser tan maca aquesta cançó?
Llavors, jo això ho interpreto com quan et deixa la nòvia i et diu... Però te puedes quedar con los discos. I tu li dius, mira, marxa, i no vull ni els discos ni vull res. Marxa. Ella molt amablement li va deixar... Ella era Vince Clark i els va deixar aquest Only You.
Quin regalàs, sí.
Only You.
Home, però això s'acaba molt bé, la relació.
No el va voler, Depeche Mode no el va voler.
No el va voler.
Marxes, doncs marxa. No vull venir a veure, no vull veure l'Only You.
I no vull res de tu.
No vull res, ni a l'Only You. Llavors, Only You s'edita amb el següent grup del Vince Clark, que era Yasu, i arriba al número 2 de les llistes del Regne Unit. Què més va fer? Després de Yasu, Vince Clark va muntar un altre grup, no li va anar gaire malament, va muntar aquest grup. A veure si us sona aquesta cançó. Encara no sabeu quina és, però ja veuràs que és molt maca. Ara?
Sí! Que... Carlos, això no ho facis.
Ets superfan del Vince Clark.
I m'acabo d'adonar ara que sou molt fan d'aquest home.
Erasure. Vince Clark, després de muntar Yasu, va muntar...
Sí, home, però aquest també és un trasllat. Feia molt que no l'escoltava.
Aquest és l'Always de Erasure. No li va anar gaire malament, al Vince Clark, de fet.
Aquesta tornada
és brutal. L'Always, a més, no és un dels primers èxits d'Erasure, però és un dels més importants. Mira la tornada. Però parem això perquè no hem vingut a parlar d'Erasure. Està bé, però hem vingut a parlar del millor grup de la història, que és Depeche Mode. Has marxat. Posem el Martin Gore. I el Martin Gore va passar a ser el compositor de la banda musical i lletrista.
Arribats a aquest punt.
Què passa? Que faltava un. És que ha marxat, que faltava un altre. Van fitxar l'Alan Wilder, que és una persona molt important. En aquesta gira, l'Alan Wilder és el nou... toca els sintetitzadors a la banda, és el nou músic que entra a la banda, i va ser molt important perquè des d'aquí fins a 23 anys després, a l'any 1993, L'Alan Wilder és l'encarregat de produir el so de Depeche Mode. Ell és el que diu, això hauria de sonar, és el que es passa hores i hores i hores i hores a l'estudi per trobar el so que ha de tenir Depeche Mode. I això és molt important perquè quan va marxar ell, Depeche Mode ja no va tornar a ser el mateix. Doncs això, primera meitat dels anys 80, els deixa marxa el Vince Clarke, i amb l'entrada com a lletrista del Martin Gore, Depeche es torna una mica més fosc. I es fan abanderats d'això, del sintetitzador, i sobretot d'un instrument que era el sampler. Escoltem aquesta cançó per veure l'important que és el sampler. Ara sabies quina era, no?
Sí.
Estem escoltant el Everything Counts de Depeche Mode i la importància del sampler. El sampler era un instrument que directament agafava qualsevol so, tu anaves i en recordaves qualsevol so amb una gravadora
i el feies
música. Amb aquest so tu feies música, el que ara fa tothom qualsevol, o samplejar directament una cançó sencera,
sí,
o samplejar un so, el que feia el sampler era construir música amb aquest so. I Depeche Mode són, bueno, no ho van inventar,
però pioners, gairebé.
Però són pioners, són els que van agafar aquest instrument i van dir, mira, amb això faré papapa. I era un grup que no era mainstream del tot, però que sonava a les ràdios i utilitzava el sampler i el feia útil i l'utilitzava com un instrument bàsic a l'hora de fer les seves cançons. Perquè era molt important també Depeche Mode en aquesta època, perquè és precursor de moltes coses. És precursor, a més de l'ús del sampler, pel fet en si del remix, el que ara tothom parla
coneix,
i diu,
clar,
tothom sap que, sí, aquest és el remix. Clar, en aquella època no era tan normal el remix. I Depeche Mode va començar a editar remixos. Feia la seva cançó i després feia... Què és un remix? Un remix és agafar la teva pròpia cançó, la cançó d'una altra, li canvies l'estructura, li canvies la producció... És una cosa que llavors avui, a dia d'avui, és molt normal, però en l'època dels 80 no era tan normal. Depeche Mode són pioners en això. Escoltem aquesta cançó, que és un exemple de remix. Mira el sampler, veus? Los grillos.
La sirena.
La sirena. Tot això, el sampler.
Quina masterclass avui.
Clar, això és el Strange Love de Depeche Mode. És una meravella de cançó, no és de les més conegudes perquè no sigui fan, però clar, normalment tu escoltes la versió original i dura 3 minuts. Ara estem escoltant una versió que dura com 7 minuts. És un remix.
Clar, i la podien col·locar a les ràdios?
Clar, clar, clar. Bona pregunta. No la col·locaven a les ràdios, però amb això què es feia? Amb això es col·locava a les discoteques. A les discoteques sí que es punxava això. Clar.
I llavors la gent comprava el disc.
I clar, aquesta també és una pregunta molt important, perquè a més de tu comprar el disc, Depeche Mode són pioners en el fet de com es venia aquest producte. Què passa? Llavors s'havia d'inventar un format per vendre, perquè tu normalment compraves el teu vinil, que era un LP, però o com a molt un 7 polzades, que era aquell vinil petitet. Però ells el que van fer és potenciar la figura del 12 polzades, que era un disc de vinil que tu el reproduïes a més velocitat i que tenia una o dues cançons només.
Només,
perquè,
sí.
Aquell remix o la cara B. Doncs ells són precursors d'això. Una cosa que ara, a dia d'avui, és totalment normal. M'he comprat... Bueno, ara ja no tant, perquè no es compren tant de vinil, però una cosa que és normal de comprar... Compraré el Maxi que té el remix. Això? Te veig molt. Això és...
Estem amb la boca oberta avui, eh, Carlos?
Sí.
És que clar.
El que no sé és com no li dediques una secció cada 15 dies.
I això que deies ara de o això es punxava als clubs, clar... la música, per exemple, la música house o el techno de Detroit estava naixent en aquests anys. I ells el que feien era agafar trossos d'una cançó, trossos d'una altra. Gràcies a aquestes versions interminables de 7 minuts, ells el que feien van inventar el techno de Detroit, i el house de Chicago gràcies a aquests, no només els vinils de
Detroit. Dius techno de Detroit?
Sí. El techno de Detroit. Detroit és la capital del techno puro y duro.
Jo pensava, perdona, el Motown, diguéssim.
Bueno, el Motown seria més la música disco, sí, més soul. I el house, per exemple, neix a Chicago.
Val.
El techno, pur i dur, neix
a Detroit.
Llavors, tant el house de Chicago com el techno de Detroit veu molt d'aquests maxi-singles de Depeche Mode i de grups que venien d'Europa que, arran de l'èxit del maxi-single, es van apuntar a la moda.
Ens anem apropant a la data que portes a la samarreta.
Sí, 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 sí.
Diria, perquè el 87 va passar també una fita important.
Clar, el 1987 editen un meravellós àlbum que es diu Music for the Masses. El títol és irònic. Ells no feien Music for the Masses, no feien música per les masses. Ells eren un grup que, en aquesta segona meitat dels 80 cap endavant, es van començar a fer grans, sobretot als Estats Units, perquè ells, curiosament, a Anglaterra, encara estaven considerats una banda teenager per nenes, i es comencen, en els ambients més alternatius dels Estats Units, comencen a fer-se grans, però no molt. I llavors ells editen aquest àlbum, Music for the Masses, que era un títol irònic per dir, for the masses, sí, no? Per les masses, sí. Però ells no feien música per les masses, però va acabar sent música per les masses. Mira, escoltem aquesta cançó, maquíssima, d'aquella època. Clar, tu escoltes aquesta cançó i es escolten, oi, això és la princesa de mis sueños, de OBK, no? Saps aquesta cançó, tipus de cançó, sí, melòdica? Sí. Clar, és que OBK veu de Depeche Mode, no? Aquesta cançó està interpretada
en
un
maca
concert. És maquíssima. És que, ¿qué me estás contando? ¿Me lo dices o me lo cuentas? No, el que t'estava dient és, any 1988, 87 editen el Music for the Masses, 88 fan la gira pels Estats Units i tenen una idea super abusgarrada, que és acabar la gira a la Rose Bowl Pasadena dels Estats Units. La Rose Bowl té una capacitat per 70.000 persones.
Això sí que són masses.
Els van dir, esteu bojos, un grup de música electrònica mai ha omplert un estadi. Doncs mireu-vos un documental que es diu 101, que és un documental que parla d'aquesta gira dels Estats Units i que acaba amb aquest concert a la Rose Bowl Pasadena d'Estats Units, perquè ho va empatar, va ser la primera banda que va omplir un gran estadi fent música electrònica. I aquesta cançó que esteu escoltant, el Somebody de Depeche Mode, és un dels temes que en aquesta ocasió cantava el Martin Gore. És molt recomanable el documental, es diu 101, i està dirigit per el D.A. Pennebaker, que era també
el
tipus que dirigia els documentals del Bob Dylan.
Vale.
I llavors, de sobte, un grup de música electrònica li diu a un capo, un tipus que fa rock and roll, li diu, fes-nos un documental. Amb això també són pioners de Depeche Mode. Aquesta gira ho peta i, de sobte, editen un àlbum que és això. Ja hem escoltat el Enjoy the Silence, hem escoltat el Personal Jesus, i aquest era el tercer single d'aquell meravellós àlbum que es deia Violator. És que com sona encara a dia d'avui això?
Sí.
És que és una meravella,
sí,
com sona,
sí,
com sona de net. Aquest és el Violator de l'any 1991. Jo crec que és el seu millor àlbum,
sí?
És el seu àlbum més popular. Ho van vendre, ho veren tot, i de sobte ja directament Depeche Mode passen a ser una banda de grans estadis. Ja els hi veus tocar. Aquí el van fer al Palau Sant Jordi, ja omplien el Palau Sant Jordi de Barcelona, però és que Allà on anaven,
vull dir,
era una bogeria.
Tot el món, directament.
Tot el món. Depeche Mode, ja, en aquest moment, ja eren molt grans. Ells van mantenir el nivell amb el seu següent àlbum, a l'any 1993, un àlbum que es deia Songs of Faith and Devotion, on s'incloïa com a single el tema I Feel You, un dels teus favorits, com has dit.
Gràcies.
En aquell moment, els Depeche Mode deixen el sintetitzador, perquè sempre ha anat molt a la contra, no?
Sí.
Llavors, en aquella època, l'any 1993, esclata l'electrònica, apareixen Chemical Brothers,
uau, sí,
Daft Punk, Prodigy, i ells fan el contrari, s'obliden de l'electrònica i es passen al rock and roll i fan aquest Songs of Faith and Devotion, que és un àlbum que ha influenciat moltíssim moltíssim a qualsevol banda que feia rock and roll amb electrònica. Parles amb Garbage, parles de Smashing Pumpkins, parles de Placebo. És un àlbum imprescindible. Placebo va versionar a la Feel You de Depeche Mode, per exemple. I a partir d'aquí...
Què passa a partir d'aquí?
A partir d'aquí comencen els problemes per Depeche Mode, no? Hi ha la banda marxa l'Alan Wilder, que era l'encarregat de fer el so. El Dave Gahan va morir en l'any 1993. Va morir, encara està viu, però en aquell 1993 era addicte a les drogues i durant 2 minuts va estar mort. El van aconseguir reviure, però durant 2 minuts ell va estar mort. Assumeix que és addicte a les drogues, comença un procés de recuperació, que fins a dia d'avui ell encara diu que és addicte, però que no consumeix. A partir d'aquí, Depeche Mode edita àlbums, però ja no són...
No és el que eren.
Ja no són tan rellevants com era. Sí que ja l'any 2005 van editar un disc que es deia Playing the Angel, que estava molt bé, però ja no, els discos no són tan rellevants com fins a aquella època. Parlem d'un parell de coses que són molt curioses de Depeche Mode.
Mira, ens queden poc més de 4 minuts.
Anem molt ràpid.
Sí?
Va. Mira, escolta. Aquesta és la Carla Bruni. Aquesta és la Carla Bruni fent una versió de Depeche Mode. És que Depeche Mode tenen una cosa molt curiosa, que tenen el rècord Guinness de ser el grup que més s'ha versionat.
En sèrio?
Sí. O sigui, periòdicament a Suècia, a Alemanya, es van editant discos recopilatoris de tribut, doncs hi ha versions. I, bueno, és que la seva influència és importantíssima. Ara no començarem a dir noms perquè no tenim temps, però és una influència molt important. I és molt curiós també que a cada país hi ha un Depeche Mode del país, no? Si tu vas a Alemanya... A Alemanya són déus. No hi ha un Depeche Mode. Mira, escolta això que sona. El posem per sota que soni. Mira, escolta. Això es diu... És The Vision, és un grup alemany que estan considerats els Depeche Mode d'Alemanya. A Alemanya hi ha 100 Depeche Mode. Hi ha com 4 o 5 bandes. Camuflage és una altra banda que sonaria molt com a Depeche Mode. Però tu vas a Suècia i a Suècia tens els Elegant Machinery. Elegant Machinery els escoltem de fons, si voleu, serien els Depeche Mode de Suècia, no? Aquesta cançó és un temazo, si tu l'escoltes fins al final i diries, ai, aquesta cançó, quin
sí?
record.
El Process, el
Process d'Elegant Machinery. Però vas a Mèxic i trobes els Moenia. Vas a Itàlia i trobes a Babilònia. Vas a França i trobes a Indochine. A Estats Units, Red Flag. Hi ha els Depeche Mode de cada país, que això és una cosa molt curiosa, no? Que no trobes amb altres grups, no? A Espanya tenim els...
Qui són els d'Espanya?
Aquí també tenim Depeche Mode.
Tenim els OBK, que serien els Depeche Mode. Jo crec que són més Vince Clark. Sí? Són més Vince Clark que Depeche Mode, però sí que, òbviament... Ells es diuen OBK en homenatge a una cançó de Depeche Mode que es diu Overcorn.
Ah.
I mai són superfans. En directe sempre fan aquest I Feel You, que està sonant, que és la seva versió de
Depeche Mode. Tu m'has sentit
que m'has
dit que no posaries I Feel You i...
Aquest és l'I Feel You d'OBK, sí, sí. Que és més electrònic. Mira que estaves aquí xula. Mira el Jordi Sánchez, fan de beca. Molt amic, un record, Jordi Sánchez. Quan ens queda?
Res, un minut.
Mira, doncs...
Anècdota.
Us explico l'anècdota. Escoltem de fons el que ha sortit ja, que serà el proper. El proper Depeche Mode treu un àlbum. L'any que ve, treu àlbum, fa gira, perquè treu un àlbum.
Va, i ve el Primavera Sound.
L'àlbum es diu Momento Mori, i Momento Mori, no com la cervesa, Momento Mori, sinó Momento Mori. Aquí donem una idea per esponsoritzar la gira. Doncs això, la meva anècdota. Doncs als Depeche Mode els agrada molt el futbol, no el cantant, el Dave Gahan, però l'Andrew Fletcher va morir aquest any,
sí,
una desgràcia. Va morir i el tenim molt al record. Ell vivia a Sitges. Tenim una casa
sí?
de Sitges, i el tenim molt al record, i un parell o tres vegades vaig coincidir amb ell, i vam estar de festa, fins i tot, però jo els vaig complir un somni, jo els vaig conèixer,
sí?
Però jo vaig fer possible que l'Andrew Fletcher i el Martin Gore fossin presents en un entrenament del Futbol Club Barcelona.
Ah, sí?
Perquè
són
ells
culers.
Eren molt fans del
futbol. Eren culers.
Eren molt fans del Barça, del futbol, i van assistir, gràcies a mi, a un entrenament del Futbol Club Barcelona. Malauradament, no hi va haver cap jugador del Barça que els conegués. L'únic que el podia conèixer és el Piqué, perquè la seva ex-dona, la Shakira, és superfan, però Piqué estava lesionat.
Però quan va ser això?
Això fa com 4 o 5 anys.
Quan encara guanyava el Barça.
Sí. encara, em sembla que era l'època de Luis Enrique, estava el Neymar, estava el Messi, ningú coneixia Depeche Mode.
Només el Piqué igual, no?
Només el Piqué, el Pinto era productor musical, el Pinto era el porter suplent, el productor musical, i es va quedar allà parlant amb ells, però la resta es van fer la foto protocolària.
Mira, ara que ho dius, crec que me'n recordo d'aquesta imatge. O sigui, va ser tu el causant d'aquesta imatge.
Sí, jo vaig ser el culpable.
Veus? El que descobrim.
I s'ho van passar molt bé i jo ni els hi vaig dir a ells, no els hi vaig dir, esteu aquí gràcies a mi, no, els vaig dir, mira, els agrada molt el Barça, a veure si ho fem tal, els hi vaig convidar, van anar allà, i jo em vaig quedar allà, em vaig fer una foto amb ells i és tot el que...
Carlos Bayona, es ho deia la Olga, ha estat un masterclass.
Avui,
però és que estic
increïble.
Intentant interioritzar tot el que ens has explicat dels Depeche Mode, que com ja sabeu els podreu veure en directe l'any vinent al Primavera Sound.
Primavera Sound.
Que deus tenir ganes, eh?
Tinc moltes ganes.
I els veuràs a Barcelona o Barcelona i Madrid?
Ah, no, quina pregunta. Aquesta pregunta
Barcelona i Madrid.
I ja des d'aquí vull dir a la gent que estigui pel concert, que quan un va al festival veu molt i està tocant un grup que li... i està parlant tota l'estona. No es pot parlar.
Enjoy the silence.
Els que aneu allà al concert, a gaudir el concert.
Ara. Enjoy the music.
Enjoy the music.
Enjoy the music. I si no, keep in silence.
Vinga, Carlos Bayona, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't moltíssim, Carlos.
Vinga, el mundo yupi.
Vinga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.